M Radio. Des de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, us desitgem molt bon dia. Passen 5 minuts de les 11 del matí i donem inici a Passeig Musical. A la part tècnica, Gerard Bosch, David Soler i Jofré Majoral. A la presentació, Antoni Sabater. Passeig Musical és un programa on el protagonista és el convidat. Farem un recorregut per les seves vivències i records i escoltarem la música per ell triada. Avui passejarem amb Anton Martí Civit. Anton, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i molt benvingut aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Moltes gràcies.
El doctor Anton Martí Civit és un reconegut neurocirurgià que va marxar als Estats Units fa prop de 50 anys. Anton, què suposa per vostè el topònim Espluga de Francolí?
És el meu poble. Jo tinc dos pobles. El primer és Espluga, el segon és Nova York. Hi ha una mica de diferència, però per mi és el mateix. Soc a casa en tots dos llocs.
I també les seves arrels.
I les arrels, naturalment les arrels... Les arrels s'hi queden per sempre, no?
Sí.
Jo sempre tinc una relació... En efecte, vaig marxar de l'Espluga que tenia 11 anys. Vaig fer el batxiller a València perquè tenia una tia monja que no és que em controlava, però si necessitava alguna cosa podia anar al convent on era ella, que era un sanatori, un hospital. Ah. I doncs era la persona de família que tenia més a prop. Des dels 11 anys fins als 24 que vaig acabar la carrera, doncs ella va morir l'any 58, però tot el temps que vaig ser allà amb ella estava viva, doncs ja tenia un control, no un control, una base, doncs, que hi havia família i em guardava els diners, o sigui que tenia...
Administrava
la meva vida. Una segona mare, com aquell que diu.
Però abans de marxar a València, als 11 anys, que també era ben jovenet, va estar aquí a l'Espluga. Quins records té? Quins mestres va tenir aquí a l'Espluga?
La primera va ser l'hermana Laura, la famosa hermana Laura,
sí,
que passava amb el cinturó i donava cops als... O sigui, ja ho saben els meus companys, que donava els cops a baixar i parlava d'una manera que li escampescopia, li sortia i molt excitada ella, però i nosaltres tots petitonets allà, tots com si fos una gran cosa, diguéssim. El primer càstig que vaig tenir de fer un dia, no sé què va passar, i em va dir, has de fer la multiplicació de no sé què, per dos, per tres o per quatre, a la pissarra, i fins que no vaig acabar això, no vaig poder anar cap a casa. D'allí vam, als 6 o 7 anys, segurament vaig passar al senyor Brunet, que és aquí mateix a l'hospital.
Aquí on estem ara.
Ah, on estem ara.
És...
Que era, aleshores, doncs, érem 30 o 40 nois, i el senyor Brunet, i quan el senyor Brunet no hi era, que algú ens havia de cuidar, era el Francesc Quadrat, que era més gran que nosaltres.
I era l'autoritat.
El mestre de segona línia, diguéssim, no? I doncs hi havia... ja tinc, no recordo, tots els tenien companys d'aquest tema. L'Igidi Rossell era el company de Pupitre, diguéssim. Després el Miquel... Com se deia? El Miquel... Que està casat a Caltibau. Era un company de Pupitre, també.
De la Serrala.
Vilà. No. És igual.
Bueno, sí.
I doncs érem tots... aquells temps, doncs, portàvem... Les recordes que portàvem la llenya per fer foc a l'hivern, sí. I una estufa, allí, i doncs el veiem de... I havíem de portar un tros de llenya cada setmana, el que fos, no? I coses així, però... I ens feien llegir... estava organitzat després de la guerra, això era de l'any 40, en endavant. i ens feien llegir alguna cosa que sempre m'ha fet molta impressió, les Glòries Imperiales, que eren dos tomes de lectura que eren de coses més aviat doncs, de l'imperi espanyol i d'aquestes coses, però hi havia un llibre de lectura que era de viatges i era un noi que havia un ullet que havia anat a fer la volta al món amb un vaixell. I una de les coses que m'han impressionat més va ser una vista de Nova Ipana a Nova York. I hi ha una vista de Nova York. I doncs allò ja em va quedar al cap i un dia o altre hi havia d'anar. I des de petitó, doncs, que la jovenet que ja hi volia anar. L'únic que era la vista equivocada. Quan vaig ir a ballar, em vaig recordar que no era la vista de Nova York la vista no era de Nova York, sinó de Brooklyn des de Nova York, i al revés, a l'altre costat del riu, però és igual, ja això no hi va haver problema, dic, però la idea era d'anar a Nova York, aquest llibre era en aquells temps, doncs, encara s'escrivia amb llapis i doncs, el llibre estava fet amb grafologia, diguéssim, no, grafologia, o sigui, amb escriptura a mà, diguéssim.
Sí.
Les lletres canviaven cap a la seva família, eren escrites amb diferents formes, amb diferents gràfies, perquè aprenguéssim a poder llegir l'escriptura de qualsevol persona, diguéssim, no? No hi havia tot mecanitzat, tot escrit a màquina o això, no?
Era cal·ligrafia. Era
sí. I aleshores, doncs, jo sempre vaig tenir una anècdota que recordo d'aquells temps és que la meva tia, la mare dels meus cosins Ignasi i Gina Maria Espasa, diu, aquest xiquet no sé què li passa, diu, el veus per la plaça, agafa un trosset de paper, del paper diari i comença a llegir el diari, diu, què troba aquest xiquet amb això? Doncs tenia la curiositat aquesta, no? I doncs em van dir que era un bon estudiantet i doncs van dir que havia d'estudiar. No?
Sí, que valia la pena aprofitar.
Aquest nen l'hem d'anar a fer estudiar. Doncs em van donar una beca del famós, bueno, ja dic famós perquè encara me'n recordo el nom, del governador de Tarragona, que es deia l'Abadia o Termín, un nom molt ben castellà.
Sí.
500 pessetes, 500 pessetes a Tarragona. I aleshores, aquí jo, a Barcelona, per exemple, no teníem ningú, però a València hi havia la tia Mercè, que era la germana de la meva mare, de Cal Civit, i va dir, doncs, porteu-la cap aquí que jo ja trobaré un lloc o altre per un cabil, diguéssim. I doncs els 11 anyets vaig anar cap allà i la primera vegada va vindre amb la meva mare i això, però després dels 12 endavant jo anava i venia de l'Espluga tot solet.
Però no devia vindre cada dos per tres.
No, era per les vacances, més que les vacances. A vegades les vacances de Nadal, les vacances de Pasqua, l'estiu sí, no?
Sí.
La primera vegada que hi vaig ser, saps que va ser tot l'any fins a l'estiu, i la mare es va esgarrifar perquè quan vaig tornar no sabia parlar català. I què els hi han fet encara? Però o sigui, naturalment després ja em vaig acostumar a les dues llengües. No ho vaig fer català, no ho vaig perdre mai, no? Perquè amb la tia parlàvem català.
No, deia això perquè, clar, en aquella època imagino que anar a València doncs devia ser fer un transbord almenys a Tarragona,
sí,
i després cap a València tenia que ser un viatge molt llarg, bueno, per una criatura per un nen de 11-12 anys.
Un dels primers viatges que hi van fer la família, perquè eren els vots de la tia Mercè, a Tarragona els trens en aquells temps anaven com els tramvies de Barcelona, amb gent penjada per tot arreu sortint i un gos al damunt, i no hi havia gaire trens, no van tindre tenim el bitllet però no podíem entrar, no vam poder pujar el tren, i aleshores doncs agafàvem un tren que se deia el Borreguero. I el Borreguero era un tren de càrrega i portava dos o tres
vagons
de passatgers, de borregos. Érem, els borregos eren nosaltres,
sí.
No?
Sí, el nom ja ho diu, que estic anant amuntegat aquí.
I això va durar el viatge de Tarragona a València, va durar, no sé, 12 o 14 hores, era una cosa enorme, no? Últimament he fet el viatge de l'Espluga, amb un cotxe naturalment, de l'Espluga a València i tornar de les 9 del matí a la 1, o sigui que la diferència és així. De totes maneres, el viatge era de sortir, el tren el sortia, normalment sortia, més endavant, el tren sortia de Tarragona a les 11 del vespre i arribàvem allà a les 8 del matí, o sigui, moltes hores de tren, amb això amb els bons, amb els trens bons, diguéssim, no?
Sí.
I doncs, de tornar, o sigui, agafaves el tren de l'Espluga, del tren de les 11, no, el tren de les 9, arribaves a Tarragona a les 9, a les 11, i llavors havies d'esperar fins a les 11 del vespre, per deixar els pel tren que venia de Barcelona a València, diguéssim, no? Molt llarg, no? I de tornada el mateix, arribaves a més fàcil perquè arribaves a Tarragona a les 7 o així de la matinada i a les 8 o les 9 sortia el tren cap aquí dalt, que portava el peix.
Estem hem escoltat el preludi de la suite número 1 per violoncel sol de Johann Sebastian Bach i seguim amb la xerrada que mantenim amb el doctor Anton Martí Civit.
Llavors ens va arribar a València,
sí.
Amb aquesta beca que el va ajudar, sí. Doncs, i va fer el batxillerat allí, sí, i després va fer també la carrera de Medicina.
Sí. Vaig tenir una beca tots els anys de batxillerat i després la beca va ser més diners per la universitat, i la beca es deia Alejandro Salazar, vaig tenir amb tota la carrera, diguéssim, vaig tenir la beca, sí. Diguéssim.
I l'estada, l'internat, el feia aquí, amb aquest convent?
No. Ell em... Hi havia, inicialment, i allò, és després de la guerra, hi havia una mena de... allò que es deia Parador 29 de marzo, que és el dia de la liberació, entre cometes, de València. La guerra va acabar el 1 d'abril, València es va alliberar suposadament el dia 29 de març, el dia abans. I li van posar aquest nom. Era un centre del Frente de Juventudes, o sigui, de la falange juvenil, on era una colla d'orfes de guerra, recollits mallorquins, catalans i valencians, i doncs vivíem allí, i d'allí anàvem a l'escola i anàvem a venir. El convent, o sigui, el sanatari on estava la meva tia, era de pas quan anava cap al col·legi, cap a l'institut, va anar a l'institut Lluís Vives, és a dir, davant de la estació del nord a València, passava per l'institut, soc aquí i cap a l'escola. Tornava a l'escola, soc aquí i cap a casa. O molts cops hi passava molt de temps al sanatori, dius, que anem al sanatori, no? Sí. Perquè el títol oficial del lloc és Obra Sindical del 18 de Julio, Sanatori José Antonio. O sigui, molt rimbombant. I molt més polític d'aquell...
Era l'època molt recent acabada la guerra, tots sí, aquests noms sí, doncs era...
Sí, això era l'any 46, però està bé. Començant el 46. El nom popular de l'hospital es deia la Casa Blanca. Potser un nom que havia estat ben conversat amb la Casa Blanca, potser ja hi era abans, no ho sé. Era un edifici modern per aquells temps, diguéssim. I ara no existeix, l'han tirat a terra. O sigui, era el carrer Borriana número 51, d'aquestes que me'n recordo molt bé, totalment, no? Al costat del Pont d'Aragó, i el parador era el passeig del Grau, que és a l'altre costat del riu, diguéssim, del Túria, que avui hi ha riu, no?
Sí.
Anant i venint, passava a veure la tia, a veure si què hi havia, no? I moltes hores les passava allí més estudiant, diguéssim, no? Tenia, a més de la tia, hi havia dues altres monges, hi havia la Sor Cecília Borges de Calçuca i la Rosita del Miquel de la Masia. O sigui, i jo doncs vaig ser molt popular perquè tres de les plugues eren com ties mies i em deien el nebot de les monges, diguéssim. No? I jo anava a fer de tot. Vaig fer d'escolar, de censurista, no. Només per passar el temps, diguéssim, no?
Sí.
I si estava de telefonista, anava a fer recados amb un tricicle que tenien el diumenge, a fer recados per la cunya, diguéssim. No? O sigui, jo era xicotet, diguéssim, 13, 14, 15 anys i això.
Sí, sí.
I estava molt, molt involucrat amb això, però no hi vivia allí. Inclús doncs, m'agrada veure les cirurgies que feien, no? I un dels cirurgians que em va impressionar més era la neurocirurgia. Doncs d'aquesta manera em vaig inclinar.
Aquí volia... Posem una miqueta de música, sí. I després entrem amb això. Sí. Com ho va fer decidir entrar a la universitat i trigar a medicina?
D'acord. Sí.
Doncs ara escoltarem una peça musical que ens ha trigat l'Anton Martí, el convidat d'avui.
Thank you.
estem escoltant, ho hem escoltat, un fragment d'aquestes danses espanyoles del compositor lleidatà Enric Granados, interpretades per la pianista Alicia de la Rocha. Era la segona, l'oriental. Seguim amb el doctor Anton Martí Civit.
Doncs, continuant, un dia, no sé si tenia 17 o 18 anys, necessitaven un altre que ajudés al quiròfon, diguéssim. Doncs jo, com que, no, pensava que primer o segon curs de medicina, com que ja havia escollit això per la influència, i vaig escollir neurocirurgia perquè vaig pensar que el cervell ho domina tot, diguéssim, dins del cos. Va fer aquesta impressió, i per cert és la veritat, diguéssim. No? I doncs, encara que en aquells temps, desgraciadament, aquest senyor neurocirurgià se li morien tots els malalts, i tenia molt mala fama, diguéssim, perquè no per culpa seva, és perquè la tècnica no estava al nivell que havia d'estar, sobretot els anestesistes no sabien com fer-ho, i això va durar molts anys, o sigui... I no se'n sabia prou, però això es comença d'alguna manera. Però a mi em va tirar aquesta especialitat des d'un principi, no? Perquè de fa una part del cos, doncs, que ho controla tot.
Molt intrigant.
No, intrigant, a més que ho controla tot, en realitat. És el centre neuràlgic, i epicentre, que és de tot del cos, diguéssim, no? I doncs... al final de la carrera, cap al final, ja anava amb un neurocirurgià valencià, que es deia el doctor Vicente Bordes Valls, i aleshores, cap a l'any 60, vaig acabar la carrera l'any 60, el 1960, i s'havia descobert una tècnica quirúrgica per operar la malaltia de Parkinson. I la feien el paio que l'havia descobert, el doctor Irving Cooper, es deia, que l'havia descobert era a Nova York. I jo havia anat a Madrid un mes o dos a veure com ho feien, perquè aquell metge que es deia Gonzalo Bravo, el doctor Gonzalo Bravo, s'havia entrenat amb l'original, diguéssim,
bé que la residència dels
Estats Units. I doncs allò ens van dir amb el meu jefe, que el meu... mestre, diguéssim, no. Sí. El doctor Bordes va dir, te'n vas cap als Estats Units i llavors aprens la tècnica i tornes cap aquí i no, farem diners i és el que sigui, no?
I us ho expliques.
I doncs, i això va ser la idea d'anar cap allà. A la biblioteca de la Facultat de Medicina es havien revistes de tot el món, diguéssim, no? En anglès, i hi havia el JAMA, el Journal of American Medical Association, que es diu JAMA, i doncs hi havia ofertes de treball d'allà. I doncs aquesta la idea de que i si anava per uns mesos, diguéssim, sí. Però tenia el cap també de que hi podies quedar, diguéssim, no? Si volies. I la situació mèdica de les dones aquí professionalment era molt, molt dolenta. Molts dels meus companys van marxar ben després a Alemanya, a Anglaterra, el que fos, i jo, doncs, aquest tot plegat, totes les circumstàncies, va ser que anar cap als Estats Units era
que podia ser una bona opció.
El que feia tenia més sentit, diguéssim, no? I, doncs, tenia una nòvia aleshores que va marxar una mica més aviat que jo. I a través de la seva família o dels seus coneguts van fer contacte amb el doctor Severo Ochoa, que és el Premi Nobel de Medicina de Química de l'any 59, em sembla que era a la New York University. I doncs van donar una paqueta allí per anar tirant, diguéssim, però quatre diners per viure, diguéssim, no? Érem estudiants, en realitat, quants estudiants, i doncs vaig arribar aleshores doncs, allí i vaig dir que no sabia res. Doncs, després de 7 anys de carrera, això no pot ser, no funciona aquí. No funcionava aquí a Espanya, diguéssim, sí. No? Doncs vaig decidir fer la carrera, com aquell que diu, de nou, que va ser 6 anys, quasi 7 anys més de carrera.
Com anava d'anglès en aquell moment?
D'anglès jo anava bastant bé d'anglès,
Perquè, o sigui, no va ser un obstacle.
Vaig acabar el batxiller d'anglès i francès, ho feia bastant bé, diguéssim, però vaig arribar allà. L'anglès americà és diferent, una mica diferent de l'anglès, la pronunciació, diguéssim.
Sí, sí, però no començava de zero. No es va...
Bueno, no, de zero a zero completament no, però una cosa és llegir el llibre, sí, diguéssim, aprendre la gramàtica, sí, i la practicar a la classe i això, i una altra cosa és posar-se allà i ser enmig, que és el bo, és el que necessites perquè t'esforces i ho has d'entendre tot, no? I, per cert, jo anava bueno, jo explicaré més tard. Doncs va donar la casualitat que al NYU, a la Universitat de Nova York, i estudiaven els cervells que el doctor Irving Cooper, l'inventor d'aquest tractament quirúrgic del Parkinson, els cervells que quan es morien els malalts, uns anys més tard, es recollien allí,
sí,
i els estudiaven allí. Doncs per això vaig ser part de, van posar el departament d'anatomia de la universitat de Nova York, i al mateix temps anava al lloc on feien les operacions, que era Saint Barnabas Hospital, que al Bronx, és una altra barriada, una barriada de 2 milions d'habitants,
sí,
de la ciutat de Nova York, diguéssim, no? I doncs anava i venia, però i doncs al mateix temps això m'ha donat temps per fer la convalidació de la carrera. Hi havia un examen que havies de fer que es deia ECFMG, que vol dir examen dels graduats de foranis, diguéssim,
no,
i en anglès i d'això, i un cop, perquè no podia ser res d'altra manera, no podies començar l'internat o la residència sense haver passat aquest examen.
I tindre el títol aquest.
El títol, ja, aquest. Sí. I doncs jo vaig arribar vaig anar en barco, o sigui, de Cádiz. De Cádiz en barco a Nostra Senyora de Guadalupe. A mig camí del viatge em vaig marejar de tal manera que deia que volia morir de veritat. Tinc una tendència a marejar-me. M'han portat els cavallitos del pla a la Font Baixa als 5 anys i em vaig marejar com una sopa, i això no he pogut tolerar mai.
Doncs per totes maneres, travessar
l'Atlàntic i van tenir una tormenta, i em va dir quan vam tornar al menjador, diu, no, vostès no eren sols, no hi havia ningú, tothom estava malalt. Bueno, és igual. I el temps, durant la travessia, havia guanyat l'elecció president, John F. Kennedy. O sigui, per això exactament, jo vaig arribar uns quants dies després del 2 de novembre del 1960, vaig arribar allà. I doncs...
Recent elegit.
Sí, no? President.
Sí, sí, sí.
No vull dir pel temps que vaig ser, que va ser quan vaig arribar, diguéssim, no? I doncs vaig ser al Departament d'Anatomia de la Universitat de Nova York, i després allà on feien les operacions el doctor Irving Cooper.
Que és així el va conèixer.
No, sí, sí, no. I doncs, però al mateix temps vaig poder preparar, hi havia un al Departament d'Anatomia, hi havia un professor de neuroanatomia, o sigui, anatomia del centre nerviós, que encara va vindre molt bé, perquè això és exactament el que jo necessitava, no? Molt famós. I doncs, després de passar l'examen aquest, que va ser, no sé si el maig o així, de l'any 61, llavors ja vaig poder escollir on anar a treballar. Vaig fer l'internat en un hospital de Chicago, que es diu, encara existeix, encara que és en un altre lloc i més gran, es diu Augustana Hospital, que era d'una comunitat sueca. Allà la gent s'ajunten amb els d'ells, diguem-ne, yeah, era una comunitat, yeah, molt, molt gran a Chicago, encara hi és, i eren luterans, o sigui, i per anar, o sigui, com anaves d'aquí cap allà, per anar d'un lloc a un altre a l'hospital passaves per la capella, i llavors sempre pensava que va ser la passant per allí, doncs, havent pujat catòlic i això, doncs, la capella se'm cauria al damunt, una cosa, però no va passar res, no? Això se'm va aturar una miqueta, això. I havies de fer un any d'internat rotatori, o sigui, una mica dels diferents departaments, un hospital més petit. I llavors la idea era d'anar a un lloc que tingués, no hi havia neurocirurgia allí, feia neurocirurgia, però no hi havia un sistema de residència on estàs 3 o 4 o 5 anys fent amb un grup de neurocirurgians. Doncs llavors ja el que hi havia aquests llocs eren limitats i vaig escollir el Mount Sinai High School perquè demanaven gent a Nova York. I doncs vaig començar allí i doncs vaig ser 4 o 5 anys de fent només neurocirurgia. Per fer neurocirurgia, aleshores havia de tindre un any de cirurgia general, o sigui, vaig fer cirurgia d'urologia, o sigui, d'orina, obrir la panxa, arreglar braços, i jo no feia res, o sigui, feia res. Era d'aprenent, com és, de manobra de paleta, com que diguéssim, no?
Presencial.
Ajudar, t'has de ficar les mans allí, però feien aguantar això, tira cap aquí i ara cap allà, diguéssim, no? I veure com ho feien, per agafar l'experiència quirúrgica, encara que no era neuroquirúrgica. I els últims 4 anys doncs, ja va ser de neurocirurgia, estrictament neurocirurgia, diguéssim, no? I així, doncs, com va ser, doncs...
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
L'inconfusible Louis Armstrong amb la seva peça It is a Wonderful World. Seguim amb el doctor Anton Martí Civit. O sigui, el món que es va trobar als Estats Units
era un món diferent.
Allò que diuen un altre món, doncs literal. No?
Literal.
Una altra manera.
I doncs, de totes maneres, tot i amb la carrera això, doncs, és molt difícil de... És difícil de acoplar-se a les costums diferents, l'enviatge diferent, tot era diferent. I inclús l'anglès que sabia, doncs, es parla de la manera que es parla, doncs, quan parlen normalment, es parla molt de pressa i no ho entens. Em va costar molt de temps i l'altra cosa que va passar a la Universitat de Nova York és que jo tenia temps lliure per anar a les lliçons que donava aquest i l'altre, i una cosa que em va costar molt d'aprendre és que sempre començaven festival, i una paraula que no l'havia sentit mai, festival, i el que volia dir és que first of all, que vol dir abans de res, o abans de tot, i això va costar setmanes de que m'entrés al cap, potser sabent anglès, no? I es fa parlar en anglès, però els feu de pressa, doncs, això em va fer gràcia, i doncs, anant, inclús que vagis preparat, costa molt, a més estàs aïllat, no, no hi ha ningú.
Perquè és una immersió total, no?
Sí, sí,
no?
Sí, és complicat.
I tenia no, altra gent.
Jo vaig fer l'altre dia, el dijous passat, el dia de la diada va ser el punt, sí. Que és molt difícil, inclús pels que anem preparats, és molt complicat això de ser un immigrant en un altre país. S'ha d'entendre que la gent que ve cap aquí encara és més fumat per ells, més complicat. O sigui, no, vist des del punt de vista d'aquí, diguéssim, venen aquí a potser a prendre's els llocs del treball, o això o l'altre, però per la gent que ve s'ho han d'haver vist molt malament allà on són per fer aquest salt que s'ha de fer, diguéssim. No?
No és el mateix ser un turista que ser un emigrant.
Ni un turista o bé tindre una carrera, una posició sí. professional, doncs que entres a un nivell diferent, diguéssim. No?
En el seu cas, en tant, va ser difícil aquesta sensació de sentir-te foraster, de sentir-te estranger, més ben dit, als Estats Units, la va tenir aquesta sensació?
No, una temporada, perquè quan vaig arribar al Montsana, és un hospital jueu. Havia estat un hospital jueu perquè no el podien, els jueus no podien anar als hospitals normals i corrents, sí, però a costa, doncs van fer el seu hospital, que naturalment s'ha convertit en un hospital molt famós,
sí, sí.
Ja ho era aleshores molt famós, diguéssim, no? I doncs em van preguntar d'on venia, què tal, què qual, i doncs va dir, oi, vostè ve d'Espanya, de part de Catalunya, oi, vostè és deu, té un 10, com a mínim un 10% de jueus, i ja em vaig trobar una mica a casa, com aquí dius. No, m'hi vaig trobar molt bé, i doncs la cultura jueva la vaig respirar, la vaig viure, no eren tots jueus, o sigui, els metges eren venint de molts llocs, no? Però la institució era jueva, i doncs sempre he tingut aquesta tendència a saber de la cultura jueva, de la manera de viure, i això. Per cert, una anècdota interessant d'allí, és que em vaig trobar amb un jueu, una de les vegades, un malalt, que parlava sefardita, un jueu sefardita, que havia anat a Espanya, quan els van expulsar, havia anat a Tessalònica, o sigui, a Grècia, i d'alguna manera o altra, doncs, després de la guerra mundial, diguéssim, sí. Va preparar, els nazis el van fer marxar d'allí, va ser un camp de concentració, i portava el número del camp de concentració, sí. I amb ell parlava a castellà sefardita, que és una mica diferent, però s'entenia molt bé,
sí, sí,
tot
sí.
I que havia estat fora d'Espanya, doncs, 400 anys o 500 anys, no? Sí, sí, sí. Molt, molt curiós.
I mantenien a la seva família aquest parlar, aquest...
Sí, mantingut, no, els jueus mantenen les... la religió pels jueus és una qüestió, per molts d'ells, més que la religió, és una qüestió cultural.
Yeah.
És només, no és no la religió.
És la motxilla que porten.
És la motxilla, és la identitat que tenen i doncs la continuen tenint encara que no siguin creients de res.
Sí, sí, sí.
La part cultural de les seves festes, de les seves costums, la mantenen, menjars, i encara que no siguin religiosos, les festes que es diuen religioses les celebren perquè és part de la seva cultura, diguéssim.
És un poble curiós, també.
I a Nova York, doncs, hi ha el 16% de la població són jueva, però tenen molt de poder perquè són molt professionals, molt gent que ha estudiat sempre, i doncs el pes social del grup és molt més alt que només el nombre de persones que hi ha allí. Jo allí vaig conèixer a jueus de tots nivells, no és que tots siguin super, super rics o super intel·lectuals, sí. o professionals, hi ha gent normal i corrent, com aquell que diu, i doncs tenen els seus problemes de cada dia que sí. Tothom té, sobretot el Bronx, quan hi ha gent normal i corrent, diguéssim, que donava, diguéssim, la casualitat que eren jueus i si no els hi preguntaves, bueno, sabies pel nom, sabies que ho eren, diguéssim, no? I, però també mantenen el seu grup ben sí. ajudant-se els uns amb els altres i així, no? Això és a part dels jueus que hi ha, que són de sectes jueves hassídiques, que són de la part que van anar als Estats Units des d'Europa Oriental, per les persecucions també, aquells són Askenazi, que en diuen jueus. Hi ha dos grans grups de jueus, els Askenazi, que van passar per Europa Central o bé per Rússia, i van anar per allà, i després hi ha els sefardites que van sortir d'Espanya o de Portugal, i que van anar a Tessalònica, o sigui, a Grècia, o bé a Holanda, o directament cap allà. Estem parlant molt dels jueus, però és que és interessant que la sinagoga més antiga de Nova York, sí. que és del segle XVII, la primera,
sí.
és una sinagoga sefardita, o sigui, d'espanyols i portuguesos que van marxar aquells temps, quan l'expulsió dels reis...
Els que estaven al sud d'Europa eren aquests?
No, els sefardites eren d'Espanya, o sigui, de la península ibèrica, diguéssim, no?
Sí.
I eren jueus, els jueus que van emigrar de Palestina cap a l'Europa Oriental i Rússia, eren un grup.
Sí, que eren aquests, els Askenazi.
I els que van vindre, els que van ser per a la península ibèrica i al nord d'Àfrica, eren sefardites. Sefarad és el nom que li donen a Espanya, o sigui, la península ibèrica, en jueus, diguéssim. Yeah. No? Però això, no sé per què, dels jueus, però és així.
I ha conviscut
sí,
molts anys.
Sí, molts anys, 35 anys. Yeah. Tinc una abandonada, als 35 anys em van donar una magnificadora, o sigui, com es diu això?
Una lupa
magnificadora, tot, amb la inscripció, amb donant les gràcies, en hebreu, i tot això, d'haver estat membre del Montsant i Hospital tots aquests anys, diguéssim. No?
Tornem a fer una petita sí. cortina musical?
D'acord, molt bé.
Estem escoltant un fragment el que podem de Kol Nidrei. És una peça que Max Bruch va adaptar pel poble jueu. L'escoltem per la versió de Jacqueline Dupré, el director és Daniel Barenboim i l'orquestra és la Israel Philharmonic Orchestra. És una peça per violoncel i orquestra, com heu pogut observar. És una peça molt emblemàtica pel poble jueu, aquest Kol Nidrei. Seguim amb el doctor Anton Martí.
L'any 60... Sí, al final del 66 vaig acabar el que corresponia a l'entrenament per tindre el títol de neurocirurgià, encara que ens el donen de seguida, ja explicaré el que passa després. I aleshores, en aquells temps, hi havia molta falta de metges als Estats Units, i ara també. I països com les Filipines o la Índia o Corea, doncs enviaven els metges cap allà i no els hi tornaven. S'escalaven als Estats Units. Aleshores doncs es van queixar i els Estats Units van passar una llei de que havies de tornar al teu país d'origen 2 anys per poder immigrar de veritat. Perquè s'han de el drenatge de cervells, o sigui, el robo de cervells, perquè aquells països educaven els seus aquests xicots i xicotes i després els hi marxaven i no tornaven mai més.
Potser algun dels oients també sí. Pensarà, oh, això està passant actualment també aquí a Espanya,
sí,
o
no,
a Catalunya,
marxen, sí, sí.
No? De que els estudiants es formen aquí, sí. I després es tenen que anar a buscar la vida professional en altres llocs, no sé, allà on se pot.
Però dintre de la Unió Europea doncs és igual, perquè tot és el mateix, però aleshores aquells països en particular es necessiten els metges més que ningú, com aquí diu. Les Filipines i l'Índia i això, i la Corea del Sud, i doncs es queixaven i per això van per aquesta llei i això va ser la raó perquè vaig haver de tornar a vindre 2 anys cap a Espanya, diguéssim, per veure. I això era una qüestió burocràtica que havia de fer, no hi havia...
Sí, sí, l'afectava aquesta normativa.
Aquesta normativa, i aleshores, però, a més, et donava l'ocasió de veure, tenies l'oportunitat de veure si havia la pena tornar o no. Els 2 dies de ser aquí ja sabia que això no funcionava. Això era els 68 i 67. I encara menys a València, perquè València era un lloc més petit, i això vaig arribar a operar un parell de vegades a València amb el meu antic jefe, diguéssim, no? Sí. Amb el seu equip, però va donar la casualitat de que un dels... A Barcelona només hi havia 2 equips de neurocirurgia ben formats a Barcelona, que un era el doctor Adolfo Ley García, que era canari, però havia estat a Barcelona molts anys, i l'altre, el doctor Tolosa, que no me'n recordo el seu nom.
I en quins hospitals està?
Estava en
el clínic.
El clínic a la Vall d'Hebron. I, a més, jo em vaig... aquest doctor Ley va donar la casualitat que es havia entrenat als Estats Units. Yeah. I doncs ja... I una altra casualitat encara més, que és que es havia casat per poders,
yeah,
amb el meu jefe dels Estats Units. El que havia estat jefe meu als, sí, Estats Units, el temps que el doctor Ley era d'entrenament als Estats Units, es va casar amb la seva senyora,
sí,
la seva senyora era a Barcelona, i els poders els tenia el meu jefe, el que més tard va ser el meu jefe, diguéssim, no? I aleshores va dir, jo li vaig dir al meu jefe, doncs, bueno, aquí no passa gran cosa, que tal, que qual, i el meu jefe va dir, diu, ja tinc aquest amic d'això, que era el doctor Ley, i el doctor Ley, encantat, sí, oh, fes-lo venir cap aquí, doncs jo vaig anar cap a Barcelona, vaig dir,
sí, sí, sí,
i anava a venir de al final, cap de setmana era a València, però tota la setmana passava a Barcelona. Al clínic, on hi vaig operar, i a la Vall d'Hebron, que vaig operar amb el fill del doctor Ley, que és Ley Valle, doctor Adolfo Ley Valle, era el fill, i doncs era la mateixa edat, i treballàvem molt bé junts, i doncs operàvem junts a la Vall d'Hebron, o ell o tots dos, vaja, no? I a més tenien una clínica privada, em serà que es deia la Clínica de l'Esperança, que em sembla que és a Gràcia, sí, que és la Gràcia. Però allà només hi anàvem a veure, jo promès només hi anava a veure algunes operacions especials que feia el doctor Ley, perquè allà no, jo no hi entrava, era ell i el seu fill, eren els seus malalts privats, i tenien el seu despatx, el tenien al carrer Montaner de 318, que no me'n recordo bastant bé d'això, i el fill, el doctor Gay, el doctor Ley, va morir poc temps després de que vaig marxar, i el fill va continuar el despatx que tenia.
Amb el que havien intervingut, que havia fet la intervenció, era aquest fill, o no?
Sí, sí, amb el mateix fill, som amics, o sigui, encara ens comuniquem.
Sí.
La diferència és que va deixar la societat, el Vall d'Hebron, i va anar a treballar molts anys, deixar de l'Hospital del Mar a Barcelona, i tenim aquesta comunicació, diguéssim, no? I doncs, al cap de dos anys, jo era a la llista de... Per entrar als Estats Units, per immigrar hi ha una llista, que hi ha, a més, hi ha una quota segons els països, i això, i doncs, si tens qualificacions, doncs passes al davant, com que dic. El dia que feia dos anys que havia sortit dels Estats Units, ja tornava a ser. O sigui, això, aquesta va ser molt bona. Altra vegada amb el Mount Sinai...
Es va tornar a incorporar al mateix lloc?
Al mateix lloc, i tot el resta de la carrera, diguéssim, fins al 99, quan vaig jubilar.
I amb aquesta cançó tan preciosa de la cançó de la lluna de l'òpera Rusalka d'Antonín Dvořák, cantada per René Fleming, ens acomiadem de tots vosaltres fins diumenge que ve, que serà que emetrem la segona part d'aquesta entrevista amb el doctor Anton Martí Civit. Adéu-siau, moltes gràcies.
Mm-hmm.